Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5. Us parla Abel Font. Notícies. Més de 150 litres per metre quadrat de pluja, combinats amb temporal de llevant, tornen a provocar els problemes habituals de cada ploguda intensa a l'Escala. La intensitat màxima va marcar puntes de 5 litres per metre quadrat en un minut ahir a la tarda. Les zones del Pla, Riells, Rec de Molí i el Riuet són les més afectades. Al llarg d'aquesta tarda, de migdia cap a aquesta tarda, l'Escala torna a recuperar la normalitat. De fet, des que ha deixat de ploure. L'Escolapi i Vallmanetes han estat sense llum fins poc abans de les 11. El tema de les pluges, el tema d'aquest episodi de llevantada acompanyada amb pluja intensa ocupa bona part de l'informatiu d'avui, el que podreu escoltar d'aquí a just una hora al punt de les 6. Però no parlarem només de pluja. Hi ha altres aspectes de l'actualitat local que repassem ara en format breu. Fer ioga a la platja Otaixí ran de mar amb la Badia de Roses com a taló de fons. Aquesta és la proposta de Sent la Badia, iniciativa que pretén aconseguir connexió entre cos i natura. Proposta amb 4 activitats aquest mes de novembre, amb participació dels 4 municipis, les 4 poblacions que formen part de la Badia. El jugador del Futbol Club L'Escala, Bochy Mini, confessa que la seva taca futbolística va ser el seu pas pel Palamós la temporada passada. L'equip palamosí, després d'un curs molt irregular a tercera divisió, va consumar el descens a primera catalana. Precisament, el degà del futbol català és el rival de l'Escala el cap de setmana vinent. Agenda d'activitats dijous, en donació voluntària de sang i lectura, 8a lectura de textos clàssics, Anna Saurí. Divendres i dissabte, la poma solidària amb l'esclerosi múltiple. Dissabte i diumenge, venda de castanyes a la platja. Divendres, a més, bibliocontes a la biblioteca i reunió extraordinària de l'associació El Rosetó. Meteorològicament parlant, comencem a deixar enrere l'episodi de llevant i avui millora clara de la situació amb pluja que ja ha remès a partir de migdia. Demà, situació molt més clara i neta. Ara us deixem amb el Far, segona hora d'aquest magazín que elaborem conjuntament 5 emissores de mar i on el tema central serà precisament les afectacions per a les llevantades. Avui amb representants de diferents territoris del litoral català amb diferent grau d'afectació puntejarem com ha succeït aquest episodi. Des de l'Escala, trucada a Joan Plana, regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Roses. A l'Escala també, just abans d'acabar el magazín, la secció de paraules exclusives amb Jordi Piqué. Avui parlarem dels termes reganar i seitó. A les 6, l'actualitat local. Just després, l'espai Gat Garot, un espai cultural. A les 7, l'actualitat d'àmbit nacional amb el Next Vespre i les veus de l'Ali Giné i Montse Manent. A partir de les 8, els musicals per aquest ordre, Sound System i Chelsea Hotel. A les 11, les reemissions per aquest ordre del Més Calent a l'Aigüera, l'informatiu local i el suplement Alcaldia. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Com ha anat a l'aiguat, si voleu veure imatges, si voleu comentar, si voleu saber quina incidència ha tingut sobre la zona costanera i portuària del nostre país, entreu a les xarxes socials del Far. Ho podeu fer a través de la xarxa social Twitter, el Far FM, o a través de la xarxa social Instagram també, on de tant en tant pengem alguna fotografia, i al Facebook, que també el Far FM està a la xarxa Facebook. I si no, a través de la web del Far, el farfm.cat. El farfm.cat, jo crec que Twitter i la web és on trobareu, sens dubte, la millor informació i les millors referències del, del programa. De la mateixa manera, podeu també contactar amb nosaltres i d'alguna manera fer-nos arribar les vostres opinions, els vostres comentaris, les vostres vivències. Nosaltres des d'aquí les recollirem i els hi donarem visibilitat a través de la ràdio. El FAR, que com sempre està a la vostra disposició i que intenta mantenir-vos degudament informats de tot allò que passa a la primera franja costanera, com dèiem, on viu el 78% que habita el nostre país. Els primers 4 quilòmetres que hi ha des que trenquen les onades fins, fins a l'interior, aquests primers 4 quilòmetres. Estarem amb vosaltres fins a les 6 explicant allò que passa i allò que ha passat.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
Hem anat a Tarragona, on sens dubte hi han hagut imatges i incidències importants, però no és l'únic lloc de les comarques del sud del país on s'han produït molts problemes i on s'han viscut amb neguit l'arribada d'aquests aiguats. Un altre lloc ha estat, sens dubte, la població de Cambrils. Saludem, o saludarem d'aquí una estona el seu regidor de Protecció Civil i de Protecció Ciutadana, el senyor Lluís Abella, que és qui ens explicarà com ha anat la nit i com ha anat, com han viscut els aiguats des d'aquesta població. Però aquesta hora de la tarda, el que ens agrada fer sempre és viatjar. I, de fet, d'aiguats, malauradament, en tenen experiència, i no massa llunyana, experiència recent, a la zona de Castelló, de València i d'Alacant. Agueda de Vitòria, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona vesprada.
Bueno, se'n va anar molt cap a Múrcia i Alacant, però vaja, ens ha tocat també, també a nosaltres aquesta nit, eh?
Sí, sí, bueno, nosaltres, per sort, aquesta vegada no ens ha afectat massa. És a dir, que l'aigua ha vingut i ha sigut benvinguda i no ha causat grans destrosses. O sigui, que nosaltres estem tranquils i contents.
Per tant, tranquils per aquí baix i preparant trobades de vela llatina.
Sí, sí, estem ja preparant el que tindrem la setmana que ve, perquè, bueno, al País Valencià és cert que pel que fa a vela llatina no ens podem comparar amb el que passa a Catalunya, amb la quantitat d'associacions, de trobades i d'encontres que hi ha, però també anem fent cosetes.
Bueno, aquí en tenim ara que no se m'enfadi en Víctor, però aquí en tenim moltes de trobades, però sempre són els mateixos, és a dir, que tampoc no és que siguin molts, saps?
Sí, sí, bueno, sol passar en tots els llocs. Així sí que hi ha associacions i clubs que sí que estan com més centrats en les regates i en la part esportiva i competitiva, i n'hi ha d'altres pues, que estan més focalitzats en, diguem, la part de recuperació del patrimoni marítim. I això és el cas de l'Associació de Barques Tradicionals de Xàbia, que són els que estem preparant la trobada per a la setmana que ve i del que volia parlar-vos avui.
I com pinta? Va, explica'm, quina...
Mira, com pinta això? T'explique, serà la 13a trobada que fem. I, per cert, aprofite per saludar als amics de l'Arjau de Cambrils,
sí,
que aquest any també vindran, que
són
fixes, venen tots els anys que fem la trobada, els tenim allà, o sigui que aprofite per saludar-los. I el que farem serà dedicar el cap de setmana... Bàsicament el que fem és navegar, menjar i beure, com sol ser habitual en aquest tipus de trobades, però bueno, també ho complementem amb altres activitats. Este any farem alguns tallers de nucs, farem tallers d'identificar espècies abissals que aniran guardant les barques de bou durant la setmana, farem també un taller de hiotaku, que és una tècnica japonesa d'estampació de peix, que es feia servir per, quan no hi havia càmeres de fotos, per mostrar quin era el peix que hi havia al mercat i també per mostrar si apareixia algun peix excepcionalment gran perquè quedara constància. I és una tècnica d'estampació, farem un taller d'això, ja en vam fer una i va tindre molt d'èxit,
sí.
O sigui que repetirem per ahir. I altra cosa que potser vos interessa, perquè és una història que molt poqueta gent coneix, presentarem també un llibret menudet que s'ha editat des de l'associació amb una història que ocorregué a Xàbia al segle XVIII,
sí,
sobre el naufragi d'una barca que venia de Begur, una barca de corallers.
Ah, molt bé.
I naufragaren en un temporal i els cossos que van ser rescatats per mariners de Xàbia van ser enterrats a Xàbia.
Carai, és a dir, per tant, una barca que sortia de Begur amb mariners de amb alguns mariners de Xàbia que varen ser enterrats a Xàbia, a la mateixa Xàbia.
No, no, els mariners eren de Begur.
Correcte.
I anaven carregats de corall.
Déu-n'hi-do, vale.
Però es van afonar prop de Xàbia.
Ostres.
Enmig d'un temporal i van ser enterrats a Xàbia. Van ser mariners de Xàbia que van rescatar els cossos i van ser enterrats allà.
Déu-n'hi-do. I d'això se n'ha fet un llibret per presentar en aquesta trobada d'embarcacions de vela llatina.
Sí, sí. Aprofitarem i el presentarem. I si voleu altra setmana, el que podem fer és contar-vos la història d'aixòs mariners de Begur enterrats a Xàbia amb més detall.
Doncs jo crec que sí. Jo crec que pot ser molt interessant i que és d'aquelles històries... Saps què passa, Agueda? Les històries de mar sovint se les queda al mar. Després hi ha algú que les busca i les troba i les recupera, però hi ha desenes d'històries de navegants, de migracions, de comerços, de relacions... que s'han quedat allà al mar i que cada cop que les descobrim realment són apassionants i formen part de la nostra cultura.
Sí, sí. A més, tu fixa't que tampoc són històries tan diferents a les que malauradament continuem passant a dia d'avui pel que fa a tombes sense nom, no? Gent no necessàriament mariners, perquè avui en dia la gent, moltíssima gent no va a la mar a buscar-se la vida en la mar, sinó la mar és el camí per a buscar-se una nova vida en altre lloc. I quanta d'aquesta gent també està enterrada en tombes sense nom i ningú sap qui seran mai, ni qui va ser, ni qui fou la seva família.
Escolta, doncs celebro molt que aquesta, bueno, anava a dir una dèria, no és una dèria, però aquest costum que tenim aquí a Catalunya de la vela tradicional i que a poc anem descobrint, també es vagi descobrint a d'altres llocs de la costa mediterrània. Jo crec que, vaja, pel que veig, la gent que aquí participa a les trobades s'ho passen en gran, vull dir que disfrutareu.
Sí, sí, però a veure, no vos quedeu el monopoli de la vela llatina, que és una cosa internacional, i també he de dir que així ja fa molts anys que n'hi ha gent treballant per la recuperació de tot aquest patrimoni, que al fi i al cap ja estava ahí,
sí?
El que passa és que estava oblidat. Sí que hi ha zones com, per exemple, l'Albufera de València, on no s'havia perdut la tradició, però sí que moltes localitats costaneres, també per la dificultat de l'accés de les embarcacions a la mar, amb la construcció de ports esportius i demés, i la privatització d'aixòs ports, sí que s'havia anat perdent, però bueno, n'hi ha diverses associacions i va treballant-se. També ara recentment el CAERO, que és una associació de Santa Pola, han començat a iniciar els tràmits per a que tot el patrimoni marítim de Santa Pola siga declarat bé d'interès local, i que després d'aquesta figura de protecció puga anar més enllà, però sí que ja estem fent coses. Nosaltres en Xàbia, l'associació va néixer en l'any 2000, i vos convido a això, que el cap de setmana de la setmana que ve, qui puga estar convidat a vindre a Xàbia, a la gent de l'Arjau estarem encantats de tindre'ns una volta més ací, i quan vulgueu vos contem més coses del que fem.
Doncs escolta'm, mira, la setmana vinent, com a molt d'hora, o com a molt tard, de fet. Gràcies, Àgueda, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bona vesprada.
Bona vesprada. I ara sí, Daniel, abans ens acostaves a Tarragona, ara ens acostes a Cambrils, que sí?
Correcte, perquè segurament Cambrils és una de les poblacions de la Costa Daurada on hi ha hagut més intensitat de pluges i on les afectacions d'aquesta tempesta han estat segurament més importants. De fet, hem vist un dels punts més crítics, la riera que travessa pel centre del municipi, que va estar al límit, es va desbordar una mica i que justament va fer incidències en un dels ponts de vianants. Anem cap allà per conèixer doncs quina és la situació actual, com s'està recuperant aquesta població de la mà del regidor de Protecció Ciutadana, que és el Lluís Abella.
Senyor Abella, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
I a aquesta hora de la tarda, quan són gairebé un quart de sis, quina és la situació?
Bé, doncs Cambrils intentant tornar a la normalitat, no? Encara tenim bastantes zones afectades, però bueno, hem canviat molt, no? Del que es preveia ahir aquella tarda vespre, que ha sigut molt dur, no? Aquest matí ja, bueno, la implicació, els treballs de neteja, policia i tothom han sortit al carrer, i pràcticament tot intentant que les vies agafin el seu aspecte habitual, i començant a avaluar aquestes perfectes més grans, no?, que són els que hem d'anar arrelant el dia a dia, no?
Un dels més importants, aquest pont de vianants, no?, que sembla que és una de les estructures que més trigarem a poder recuperar.
Sí, bueno, el pont de vianants s'ha enfonsat parcialment a la riera del Forge, que es pot dir que és la zona on hi ha hagut més desperfectes, no? La riera va quedar a un pam pràcticament de desbordats, no?, i això reflecteix una força de l'aigua tremenda, no? La mateixa riera han cedit murs de la mateixa llera a banda d'aquesta passarel·la, no? I han tingut, a banda d'això, molts desperfectes madures. Cambrils té 7 rieres, entre rieres i barrancs, que desemboquen, no? I aquesta vegada pràcticament totes han portat, doncs, bastants desperfectes, com et deia, no? Destacant el barranc de la Verge del Camí, on el mateix temporal se'ns han portat part de la vorera, baranes, algun fanal i zona enjardinada, no? També ha provocat algun esllavissament amb un lateral d'un talús de l'A7, no? I si coneixeu el famós Parc Samà d'aquí de Cambrils,
sí,
ja, doncs, ha fet caure un mur d'aquests centenaris, que aquest parc és de molts anys, de 45 metres, no? I amb això ja afegiríem, evidentment, l'estat de les platges, no? Ara mateix, Cambrils, una de les nostres minetes dels ulls són les platges, no? Però ara mateix, avui sí, no les recomano a ningú perquè han quedat molt, molt malmeses i molt brutes, no?
Finalment, deixi'm-li preguntar, no sé si vostès tenen més informació sobre el restabliment de la xarxa elèctrica als veïns que encara no tenen llum.
Sí, pràcticament, a veure, ahir la nit vam estar al voltant de prop de 5.000 veïns, incloeixo, no?, sense llum, no?, i aquest matí pràcticament estava tot restablert. Pot haver alguna urbanització que ara darrere hora, ahir van dir que igual no l'acaben de tenir del tot, no?, però bueno, s'hi està treballant. L'aigua també, que ahir també vam sofrir talls, vam patir talls d'aigua importants, no?, aquest matí em consta que tothom tenia aigua, ja, això és important.
Doncs,
I l'únic que em queda una miqueta més així, alguna zona, ha hagut alguns llocs, han hagut inundacions de baixos, i en algun lloc hi ha algun veí que encara no podia accedir a casa seva, perquè al voltant o tot estava molt inundat, i en això és el que s'està treballant darrerament.
Doncs tant de bo les hores de llum que queden i que l'esforç de la gent permeti a aquests veïns tornar el més aviat possible a la normalitat. Regidor, li agraeixo molt que ens hagi atès. Bona feina. Fins després.
Res. Moltes gràcies a vosaltres. Molt amables.
A reveure. Molt bona tarda. I de Cambrils a Tarragona, en concret, a l'equipament portuari, no, Daniel?
Exacte, perquè, bé, fa una estona parlàvem amb els veïns del barri del Port i ara ja han vingut directament al port, al Serrallo, perquè justament, bé, la instal·lació portuària, doncs, està treballant també per normalitzar tota la situació que s'està vivint després d'aquest temporal, on el riu Francolí, abans ho apuntàvem, ha baixat molt ple, i no només d'aigua, també de sediments, de canyes, de vegetació, que ha acabat a l'interior del recinte portuari, a les aigües interiors del port, i per saber com estan treballant per posar-ho en ordre i per que no afecti la seva activitat portuària, ens acompanya el director d'Infraestructures i Conservació del Port de Tarragona, el senyor Carles Segura. Senyor Segura, com està? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, dèiem que aquesta és segurament un dels episodis, almenys ara ho comentàvem, que en el qual el Port de Tarragona ha vist baixa més presència, no?, de petjada, una petjada que ha deixat aquest temporal dins de les seves instal·lacions.
Sí, efectivament, ha sigut un temporal que considerem excepcional, no?, i bueno, realment hi ha hagut un episodi intens de pluges, no?, que no estem acostumats a veure normalment. Sí, sí.
Parlem primer de l'aigua, si li sembla, perquè evidentment és la primerament més visible. És cert que vostès, doncs, han estat actuant el que són els passos que comuniquen centre de la ciutat amb el barri del Serrallo, un dels quals és més, diguem-ne, per l'ús ciutadà, l'altre segurament ho sol ser més per l'àmbit ja portuari, infraestructures del port o confraria de pescadors. Justament aquest, el pont de la Independència, és el que ha estat més hores tallat al trànsit, suposo també per la seva construcció o per la dificultat, no?, a l'hora de poder treure l'aigua del seu interior.
Sí, efectivament, durant la nit, doncs, va haver pluges intenses, va haver molta acumulació d'aigua al barri del Serrallo, i llavors nosaltres el que vam fer va ser activar un operatiu, no?, una brigada, doncs, de neteja, de retirada de sediment, de retirada de residus que puguin baixar amb aquestes aigües. Això ha funcionat bé. El pont de la Petxina va quedar, doncs, doncs, obert el trànsit, no?, durant la nit, i el que ha quedat doncs, operatiu durant el matí ha sigut el pont de la Independència, que aquí sí que ha hagut més acumulació de fangs, i cap a les 11 o 12 del matí doncs, ja ha quedat lliure, no?, de manera que la zona doncs, diguéssim, ciutadana del Serrallo, no?, doncs, ha quedat operativa durant el matí amb força normalitat. Dintre de les instal·lacions portuàries no hi ha hagut incidents importants, i el que sí que hem detectat durant la nit ha sigut una pujada molt important del que és el cabal del riu, no?, del nivell del riu. Això no ha provocat més incidents que una acumulació important de material, sobretot doncs, canyes, no?, que ara mateix estan efectuant tasques de neteja, no? I tot i això no impedeixen el que és la normalitat de la portuària.
Per tant, hem de recordar, primer que tot, que la desembocadura del riu Francolí precisament passa pel centre o passa per l'interior d'aquesta infraestructura portuària, pel port de Tarragona. Per tant, és normal que totes aquestes restes, aquests materials vegetals que han anat baixant pel riu, doncs acabin dins del port. Com estan fent aquesta neteja? Que entenc que deu ser extensiva, perquè bé, hi ha molts molls al port de Tarragona amb diferents circumstàncies, més logístics, més de mercaderies, petroquímic, moll de costa, moll de llevant, més doncs, d'embarcacions recreatives. Com ho estan gestionant tot plegat?
Quan hi ha pluges intenses és habitual, no?, que, efectivament, com tu dius, no?, atès que la desembocadura del riu Francolí entra dintre de les instal·lacions portuàries, hi hagi presència, no?, acumulació doncs, de sediments, però sobretot de flotants, no?, de canyes, inclús algun tronc. És veritat que en episodis com aquests, no?, tan intensos, l'acumulació d'aquestes canyes o flotants doncs, és més important. Per tant, doncs el que fem és, nosaltres, no?, tenim una sèrie d'embarcacions, no?, i de contractes destinats a la recollida de residus i neteja de la mina d'aigua, no?, i això doncs, el que hem fet és intensificar aquesta neteja, i en aquests moments doncs, tenim diversos operatius treballant en la recollida d'aquestes canyes, i preveiem que en les properes hores doncs, puguem tenir-ho ja net.
Ha afectat això per això la mobilitat dels vaixells, pensant, bueno, des dels més petitons, des de les gavarres, per exemple, fins allà als grans vaixells mercants?
En general, te diria que no. És veritat que al final aquestes canyes el que fa és que s'acumulen en racons, no?, de les dàrsenes portuàries. No? És veritat que, no?, el fet de que hi hagi la presència doncs, pot afectar, no?, en alguna operativa, doncs, sobretot en embarcacions petites, però en general en els molls doncs, comercials doncs, això no és un problema, diguéssim, per la seva operativa normal.
I per últim, també m'agradaria preguntar-li, hem parlat d'aquests materials que s'estan retirant, però n'hi ha d'altres, no sé si també de fangs, per exemple, que es poden dipositar bé, al fons del port. No sé si ja han estimat si podria haver fangs o no, i si caldria doncs, actuar en algun punt amb algun dragat puntual o no a l'hora de normalitzar algun espai, entenc, aquests racons que ens feia referència a vostè, senyor Segura.
És cert que a banda de l'acumulació doncs, que pugui portar el riu de flotants, no?, el riu aporta també sediments. No? Nosaltres al Port de Tarragona tenim calats importants, de l'ordre doncs, de 15 a 20 metres de fondària, per tant no preveiem que a dia d'avui aquesta acumulació de material sigui un problema, no?, o ens faci actuar amb dragatges doncs, diguéssim, d'emergència. No? Sí que és cert que nosaltres doncs, habitualment fem dragatges de manteniment i fem controls del que són les profunditats no?, dintre del port, i per tant doncs, seguirem operant d'aquesta manera, però no preveiem que aquest episodi doncs, afecti en absolut amb aquest tema. No?
Doncs, senyor Segura, director d'Infraestructures i Conservació del Port de Tarragona, moltes gràcies per participar aquesta tarda al FAR.
Molt bé, a vosaltres, moltes gràcies.
Gràcies a la situació, Josep Maria, aquí al Port de Tarragona.
Doncs gràcies, Daniel, per aquesta visió. I una de les instal·lacions portuàries on també el temporal de mar de Llevant ha picat fort és, sens dubte, com a tots jo, com a totes les instal·lacions, la d'Arenys de Mar. En aquest sentit, els industrials, com han viscut i com estan vivint aquest temporal? Marxem a saludar els amics de Varador 2000. Josep Bernabeu, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Avui vèiem com les onades superaven els dics dels espigons de contenció del port d'Arenys.
Sí, això ja s'ha convertit en un clàssic cada cop que hi ha una llevantada forta. i com ja hem comentat en alguna altra ocasió, doncs es fa més indispensable que mai aixecar l'alçada del mur de recer, com ja hem demanat en alguna altra ocasió.
De fet, aquest mur és precisament una de les obres d'inversió que Ports de la Generalitat té previstes. Vist com ha anat aquestes darreres hores, no només és interessant, sinó imprescindible, no?
Sí, sí, com et deia, s'ha convertit en una cosa indispensable i, afortunadament, com dius tu, sembla ser que el tema ja està una mica en vies de solució i que hi ha un projecte per millorar aquesta infraestructura.
Avui heu pogut treballar amb normalitat o no, Josep?
Sí, sí, nosaltres la veritat és que hem treballat amb normalitat. Com et pots imaginar, el temporal doncs ens ha afectat, però també t'he de dir que com que hi havia la previsió meteorològica claríssima, doncs feia dies ja que havíem actuat amb prevenció i havíem allò doncs tret vaixells de lloc, allò per tenir per poder reaccionar, no?, davant de qualsevol contingència, no? I ja et dic que hem tingut alguns petits danys, però vaja, no ha estat la cosa gens greu, afortunadament.
Doncs ho celebrem, Josep. T'agraeixo molt que ens ho hagis explicat i en tot cas esperem que ben aviat es faci efectiva aquesta millora. Una abraçada, que vagi bé.
Doncs així ho esperem. Moltes gràcies a vosaltres.
I bona feina als amics de Varador.
Segueix la llum del far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bye.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
6.
Hem estat a Tarragona, hem estat a Cambrils, marxem cap a l'Empordà perquè allà també han tingut complicacions aquestes darreres hores. Cristina.
Sí, mira, precisament Roses és un dels municipis doncs, que ha rebut aquestes afectacions ja des d'ahir a la tarda. En parlem amb el regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Roses, en Joan Plana.
Senyor Plana, bona tarda, com estem?
Hola, bona tarda. Bé, bé, ja més tranquil.
Tornant a la normalitat o no?
Sí, sí, sí. Han estat dues trombes d'aigua molt seguides, ahir a la tarda i aquesta matinada, que això bàsicament ens doncs, ha... certes perturbacions, diguem-ho així, però jo crec que la bona coordinació dels serveis municipals ha fet que en general la vida ciutadana, la normalitat ciutadana s'hagi pogut recuperar bastant de pressa.
Quines han estat les afectacions més greus aquí a Roses?
Però el més greu ha estat, per una banda, que vaja, doncs, la enorme quantitat d'aigua ha obligat a tancar algun dels accessos, de fet, concretament alguna de les sortides, cosa que cert que aquest matí doncs, ha dificultat una mica la mobilitat. També hi ha hagut algun incident amb el transport escolar, perquè s'ha pogut mantenir alguna de les zones que més ha patit, com Santa Margarita, doncs han patit alguns inconvenients. També hi ha hagut alguns equipaments municipals i, de fet, negocis particulars doncs, que hi ha cap aigua i ha causat alguns danys, sembla que de poca consideració. I també hi ha hagut alguns usuaris doncs, que durant una bona estona aquest matí han estat sense llum per culpa d'algunes avaries. Per tant, són, diguéssim, alguns dels espais que ha causat doncs, aquest fort temporal, però, com dic, tot ha estat, diguéssim, afectacions, podríem dir-ne, de força curta durada i de baixa intensitat, i, en general, la normalitat s'ha pogut recuperar en un temps, jo crec, que raonable.
Per tant, doncs, ara ja torna a estar tot normal, però bé, tant el mar com els rius han tingut, doncs, afectacions. Per aquí se us ha desbordat algun riu?
Sí, sí, bé, de fet, nosaltres tenim, al llarg del poble tenim diferents rieres. Afortunadament, el problema principal vam tenir les rieres d'una de les organitzacions, el Mas Oliva, el temporal d'ara fa unes setmanes, justament doncs, el que vam fer va ser una sèrie d'actuacions en aquella organització per tal de facilitar que l'aigua anés baixant doncs, sense desbordar-se i sobretot sense acumular-se en algun dels carrers on s'acumulava. Això era el que més danys havia causat l'última vegada i aquesta vegada el cert és que hem sabut reaccionar bé perquè no ha causat danys ni de lluny de la mateixa consideració. I, per tant, certament, doncs, les rieres han hagut d'assolir un nivell d'aigua molt important, però, en general, doncs, més enllà d'alguna petita molèstia, com dic, doncs, alguna petita carretera tallada durant poca estona, diguéssim, no s'ha hagut de lamentar cap dany de consideració.
Hi ha hagut un parell de fumarades que han generat, això sí, molta expectació entre la gent del municipi. Què les ha causat?
Sí, bé, ha estat un petit problema elèctric en un edifici de la plaça Frederic Rahola. Concretament, doncs, sembla que ha estat un problema en un quadre de comptadors, motivat perquè doncs, ha entrat aigua a la sala. I el cert és que ha estat bastant espectacular, ha generat molt de fum. També doncs, això ha generat que la policia local, el Mossos d'Esquadra, bombers, doncs, tots els serveis d'emergència mobilitzessin pel que pogués ser, però al final ha quedat ràpidament en un ensurt. Entenc que, és a dir, sí que ha generat alguna afectació, perquè els veïns del bloc doncs, s'han quedat doncs, sense subministrament, per tant entenc doncs, que això els evidentment que generen certes molèsties, però en tot cas el que podria semblar un principi que podria ser una cosa de molta més consideració, el cert és que ha quedat en un ensurt amb conseqüències, diguéssim, no de gran gravetat.
Per cert, ara que feia referència a la llum, com està el subministrament? Recuperat del tot o encara hi ha zones que no?
A veure, aquí aprofito per si se'm permet, una petita denúncia, i és que el cert és que tenim autèntics problemes doncs, cada vegada que passa una cosa d'aquestes per poder contactar amb Endesa, que és l'empresa doncs, que s'ha de fer càrrec de reparar doncs, els programes de subministrament. I en aquest sentit, el cert és que la comunicació, hem de dir que és una de les coses que ha funcionat pitjor, la comunicació amb Endesa, així com la comunicació amb tots els serveis d'emergència ha funcionat molt bé, Mendesa no ho ha fet tant. Per tant, en principi, encara ens falta una mica d'informació sobre si el 100% dels clients han recuperat o no subministrament. En tot cas, la previsió és que si encara hi hagués algú que no ho tingués, a excepció del bloc de la plaça Frederic Rahola, ho hauria de recuperar imminentment. Però, com dic, si alguna Si alguna nota a la pàgina podem treure de l'episodi d'avui és que la comunicació amb les elèctriques hauria de ser més fluida, sobretot per part dels propis siguin serveis d'emergències.
Doncs, bé, és d'aquelles coses que segurament al llarg de les properes setmanes tocarà resoldre. És evident que les elèctriques han d'estar a disposició dels municipis, no? I, perquè al cap i a la fi els municipis són els que estan a disposició dels veïns i que, per tant, entre tots fem un únic equip, no? I que la comunicació és importantíssima.
Sí. Clar, primer hi ha un element d'informació, lògicament, que molts veïns aquí s'adrecen per saber, per exemple, en quin termini poden esperar recuperar el subministrament elèctric de l'Ajuntament, i per tant l'Ajuntament és bo que per servei doncs els propis clients elèctrics puguin tenir una sèrie d'informació sobre quina previsió hi ha per reparar avaries, però l'altra és fins i tot doncs elements de, diguéssim, d'incidències que es produeixen a la via pública que poden arribar a generar alguna seguretat que tenen a veure amb instal·lacions de les companyies elèctriques, que evidentment doncs una reclamació seria que necessitem tenir un canal de comunicació fluid per poder-los fer arribar amb la màxima brevetat i que, doncs, que es pugui solucionar. I per tant, diguem, aquest seria, per dir-ho així, aquest seria l'únic examen de la tanda d'aquesta nit i matí que segurament estaria pendent de recuperació al setembre.
Doncs, bueno, escolti'm, tenim una assignatura suspesa, intentarem apretar els propers mesos i per la compte que els hi porta el senyor Sandesa, millor que s'hi apliquin una mica, que és important. Escolti'm, celebro que tot vagi tornant a poc a poc a la normalitat. A vostès els hi van tocar dues tongades diferents de pluja, una ahir la tarda, una altra aquesta passada matinada. Tant de bo els propers dies tot torni a la normalitat a les properes hores i puguem explicar-ho com una anècdota. Regidor, Jordi Joan, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
Un plaer. Que vagi bé.
A reveure.
Adéu.
Roses i Salou. Daniel, perquè a Salou també hi ha hagut problemes aquesta nit.
Sí, molts problemes i encara són visibles, especialment a la zona del barri de la Salut. És el barri que hi ha on finalitza el barranc de Barenys, un barranc que, per cert, n'hem parlat en algunes ocasions aquí al programa, s'ha de canalitzar. I bé, ja saben que els tràmits administratius doncs sempre són una mica costosos. És un projecte des de fa molts anys i que doncs hauria d'evitar, per exemple, que justament aquest barri, el barri de la Salut, s'inundés. De fet, va desbordar el barranc, es va inundar el barri i encara a hores d'ara doncs hi ha alguns negocis que no han pogut tornar a la normalitat en la jornada d'avui. Alguns supermercats, algunes farmàcies que doncs s'han vist afectades per aquesta tromba d'aigua que va arribar al barri, que hem de dir que està construït per sota del nivell del mar. Als domicilis la cosa s'ha normalitzat més, sobretot a les plantes baixes, tot i que ahir era difícil poder sortir al carrer, i hem de dir que molts cotxes doncs s'han vist afectats precisament també per aquesta tempesta, perquè o bé han quedat mullats, han quedat dins de l'aigua i per tant doncs han quedat inservibles, o bé perquè la força de l'aigua els va arrossegar contra murs, contra contra espais de la via pública, deixant-los, exacte, parets, deixant-los inservibles en aquest sentit. De fet, hem de dir que aquí al costat és per on passa la via del tren, la via única entre Salou i l'Hospitalet de l'Infant. La circulació ha estat tallada des d'ahir al pas dels trens, però s'ha restablert fins a Cambrils. Per tant, des de Salou fins a Cambrils es pot accedir a... de l'Infant. En aquest punt hi havia diversos objectes i diverses vegetació que havia col·lapsat la via i que doncs els tècnics d'ADIF han retirat. És la zona, diguem-ne, més afectada, tot i que altres punts de la capital de la Costa Daurada, la capital turística de la Costa Daurada, doncs es van notar al llarg de la nit d'ahir i especialment s'han fet visibles al llarg de la matinada i matí d'avui.
Doncs aquesta és la situació. Em quedo amb una idea, i ara seguim parlant amb convidats que ja sé que ens escolten, però la idea és, tonta diu que no ha passat res, però encara ja fa unes quantes hores que ha passat l'aiguat i la normalitat no s'ha recuperat pràcticament enlloc, perquè els hi falta llum, perquè encara estan traient fang, perquè l'aigua ha arribat fins a l'interior de la botiga, perquè el pi... Però, tot i que tothom diu, més o menys ha anat bé... molt més no deu haver anat quan ja han passat pràcticament 12 hores o més de 12 hores i encara estem treballant per retornar a la normalitat. Una reflexió en veu alta. El Club Nàutic de Tarragona, com els hi ha anat, Daniel?
Doncs segurament, fa una estona parlem amb l'autoritat portuària, doncs a l'autoritat portuària hi ha aquestes restes de canyes, de vegetació, i aquí, malauradament, segurament s'han emportat la pitjor part, perquè l'embarcador fluvial, allà on tenen, on comencen a practicar el rem, doncs se l'han emportat l'aigua directament, l'han pogut recuperar, però això sí, en mal estat. Ens ho explicarà la presidenta justament del Reial Club Nàutic de Tarragona, l'Andrea Masanti. Andrea, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Perquè justament, bé, ara en parlem també de les instal·lacions pròpiament del Reial Club Nàutic, però segurament aquest embarcador fluvial és l'afectació més gran, no? O el problema més gran al que haurà de fer front al club.
Bueno, sí, realmente este club es un club que está entre los primeros clubes en toda España a nivel de remo, y para nosotros a remo y a remo olímpico son una cosa muy importante y muy prioritaria. El tema del embarcadero del hangar de remo que está en el Francolí es una cosa para nosotros importantísima. Es un embarcadero muy grande, pesa más de una tonelada. Piensa que el agua lo arrancó de lleno de la costa, lo trasladó porque salió del cauce del río Francolí hacia el puerto. Nos preocupaba también que no ocasione ningún daño. Ya nos han avisado de la autoridad portuaria que lo han encontrado. Bueno, todavía no lo han cogido. Está en muy mal estado, indiscutiblemente. Pero para nosotros el tener el embarcadero es realmente la puerta al agua, la cosa que nos permite bajar los barcos y salir a navegar. Además, el agua se llevó unos barcos que estaban en la orilla, bastante altos, con lo cual entendemos que el cauce del río creció muchísimo durante la noche. También creció muchísimo en ancho, porque desplazó zonas de vegetación que normalmente nunca llega el agua, y realmente fue impresionante. Lo que quiero celebrar sí es que no hayamos tenido ningún problema a nivel humano, que nadie se haya visto implicado en un tema de que se haya lastimado o que se haya perdido o lo que fuera. En ese aspecto estoy muy contenta, estoy muy agradecida con el equipo de técnicos, entrenadores y con la gente que hace deporte, porque realmente tomaron todas las precauciones que había que tomar desde ayer a la tarde, porque piensa que todos los días a la tarde aquí hay entrenos en el agua, con lo cual para nosotros el tema de la precaución y la seguridad és número uno.
No només entenc que us preocupa en aquest sentit, i ara ens feia referència a l'embarcador, que ens diu que està en males condicions, ara en parlarem del que estimeu que podria costar tot plegat, o també aquestes embarcacions amb les quals no només entreneu o també competiu amb aquestes embarcacions que ens comentaves?
Bueno, mira, hay dos tipos de embarcaciones que se llevó el agua. Un tipo de embarcación que, si Dios quiere, las vamos a recuperar, aunque no sé el estado, pero esperemos que estén bien, que son las de iniciación, que son unas embarcaciones muy técnicas, que son importadas porque aquí no se fabrican, y bueno, son interesantes, no son tan caras. Y después tenemos, sí, unos barcos de competición que son de fibra de vidrio o de fibra de carbono, que estaban en un lugar, en unas estanterías muy altos, y nadie iba a suponer que la agua iba a llegar hasta ahí, que iban a estar rotos, y hoy amanecieron directamente rotos por la mitad. Estos barcos sí son embarcaciones importantes para nosotros de competición y caras.
En aquest sentit, això us pot afectar al calendari de competicions, o com ja estem de cara a l'hivern ja tendreu temps per poder recuperar-ho?
Mira, nosotros estamos en el inicio de la temporada, pero remar es fundamental. El remo es un deporte muy técnico y la necesidad de practicarlo es prioritaria. Hemos tenido clubs del Ebro, de Amposta y de Tortosa, y me han llegado mensajes de solidaridad ofreciéndonos sus instalaciones, que vayamos a entrenar allí. Entrenar todos los días y sacar a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes de aquí para llevarlos allí es un poco complicado. Lo que nos vendría genial, y vamos a ver si el ayuntamiento nos puede ayudar, es poder hacer natación, porque aunque no lo creas, la natación es un deporte tan completo como el remo y nos ayuda a nivel de musculación y todo. Si podemos combinar la natación, si es que el ayuntamiento nos permite hacer natación en sus piscinas municipales, con poder ir a entrenar al Ebro de vez en cuando, podemos esperar estos tiempos, que yo calculo que serán, depende de la urgencia, entre un mes y tres, hasta poder tener un embarcadero y poder volver a remar. Esto no sé si nos va a afectar, pero yo creo que algo sí nos va a afectar el tema de la competición.
Por tanto, ponemos también el acento en la solidaridad de los otros equipos, que, conocedores de vuestra situación, pues ayuda, ¿no? Han decidido o han hecho un llamamiento a la colaboración, para entendernos.
Sí, por supuesto. A otros clubes, otros equipos, que son nuestros rivales terribles, pero encantadores. Muchísimo agradecimiento. Y también un especial agradecimiento a todos los socios del club que están trabajando, pensando soluciones, buscando soluciones, hablando con gente y con muchas ganas de que podamos resolver esto lo más rápido posible.
Andrea, també hem de parlar del riu Francolí i d'aquesta afectació, que segurament sigui la més important, però tot i això, dins de les vostres instal·lacions, que estan allunyades del riu, però que han patit també el temporal de Llevant, també heu tingut afectacions en tot el que també seria passarel·les d'accés cap a l'aigua.
Sí, bueno, de hecho todavía no ha terminado, porque sabes que en el mar esta perturbación continúa. Como ves, las olas están muy altas, todavía pasan a niveles de las escolleras que normalmente no pasan. Hay mucho mar de fondo, mucha ola, y todavía no está en ni su nivel normal ni su estado normal. Con lo cual, cuando pase la afectación marina, ya vamos a ver en qué situación quedan las palancas que tenemos en el varadero, que son las palancas de vela y de kayak de mar y de remo de mar y de yagut. Y ver cómo terminan y qué es lo que pasará y cómo lo podemos resolver.
Pues veremos cuando baje el temporal cómo determinamos y cuantificamos todos estos daños y en tiempo, ¿no? Cuánto tiempo tardamos en poder recuperar esta normalidad perdida en pocas horas. Te agradezco mucho, Andrea, que nos hayas atendido a disposición de lo que haga falta. Si hace falta hacer un llamamiento o hacer público alguna situación que os pueda ser útil, ya sabes que el FAR siempre está a disposición del Club Náutico de Tarragona.
Muchísimas gracias por ayudarnos siempre. Muchísimas gracias a ayudarnos a difundir el mensaje y, por supuesto, sois nuestros amigos, los queremos y queremos que siempre podáis compartir las cosas con nosotros.
El sentimiento es mutuo. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Un abrazo. Hem anat a l'Empordà, hem estat a Tarragona, hem estat a la Costa Daurada, però, evidentment, la tempesta, l'aiguat, també va passar pel Garraf, Ivan.
Exacte, la tempesta d'aquesta nit i matinada també ha creuat el Garraf, però ha deixat moltes menys afectacions que en altres punts del territori, en gran part perquè s'han pres un seguit de mesures preventives després que el passat mes d'agost l'esclafit provoqués greus afectacions principalment aquí a la capital del Garraf. Aquesta vegada, però, equipaments com el Club Nàutic s'han preparat pel temporal i han minimitzat aquest impacte. Avui en volem parlar i per això ens acompanya el contramestre del Club Nàutic Vilanova, Sergi Álvarez. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Mesures que, de fet, preneu sempre que hi ha previsió de temporal, eh?
Sí, nosaltres des del Nàutic de Vilanova sempre seguim partes meteorològics i cada vegada que ens trobem avisos i previsió de temporal prenem aquests tipus de mesures. Comuniquem als nostres socis i usuaris perquè puguin vindre a revisar i preparar les seves embarcacions per a aquestes condicions adverses.
En aquest cas, em comentaves, el temporal ha vingut de llevant i per aquest motiu podríem dir que els efectes no han estat tan greus aquí a Vilanova.
Sí, cal tindre en compte que aquesta vegada aquí al port, en concret al Club Nàutic Vilanova, per sort no hem tingut i no hem patit grans afectacions. Aquí tenim més problemes quan el temporal ve de sur, degut a que la onada ens entra per bocana, llavors patim molt, les embarcacions pateixen molt.
Què podem destacar del temporal d'aquesta nit i matinada aquí a Vilanova, al Club Nàutic?
En aquest cas, bé, nosaltres vam fer una tasca des de marineria revisant morts i amarres prèviament, els vam reforçar i afortunadament en aquest cas podem dir que no hem de lamentar danys greus. Aquest temporal no ens ha afectat igual que en altres ocasions. En el cas del temporal que ens vam trobar el mes d'agost.
De l'esclafit, parlem.
Correcte.
Insisteixo en el temporal d'aquesta nit i matinada, un temporal que ve de llevant i per aquest motiu a Vilanova no té greus afectacions. En el cas de temporals que venen de sud, per exemple, quines conseqüències tenen sobre els equipaments de platja litoral, com és el cas del Club Nàutic?
Doncs bé, en aquest cas el moll i l'escullera està preparada doncs, per aquests temporals de llevant, no tan preparada per temporals de sur, que ens trobem que tota la onada que ens entra per Bocana i sumant-hi les condicions de vent ens afecta molt més a les nostres embarcacions amarrades.
Semblava, Sergi, que aquest matí el temporal perdia força aquí a la comarca, al Garraf. Tot i això, entenc que durant les properes hores, durant aquesta tarda, també el vespre, seguireu pendents del temps i de l'estat de la mar.
Sí, correcte. Aquestes properes hores i aquests propers dies seguim revisant partes meteorològics i seguim pendents de com ens està afectant tot això, per tal de tornar-nos a preparar en el cas de que sigui necessari.
No sé si teniu previsió per les properes hores, què és el que es preveu?
Ara per ara les condicions meteorològiques sembla que vagin a millor, inclús de cara a final de setmana tornem a recuperar una mica les bones temperatures.
Per tant, podem dir que tranquil·litat, aquí al Garraf i més concretament a Vilanova, podem dir que el temporal, el plat més fort ha estat aquesta mateixa nit i matinada i de cara a les properes hores, doncs, tranquil·litat. Sergi Álvarez, contramestre del Club Nàutic Vilanova, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i ens seguirem parlant. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres. Fins la propera.
A reveure, Sergi.
Adéu, bona tarda.
Gràcies, Sergi, per haver-nos atès. I amb aquestes entrevistes ens fem una composició de lloc de com ha anat aquestes darreres hores. De fet, el que aplica, del que hagi pogut passar també a altres punts del Maresme, altres punts de les Terres de l'Ebre, on també hi ha hagut problemes, anegaments de botigues, de comerços, de naus industrials, carreteres tallades, és molt semblant al que hem estat explicant aquesta darrera hora i mitja. Gent que de manera sobtada veia pujar el nivell de l'aigua, la proximitat amb riu i riera feia que aquest nivell cada cop fes més a increscendo, i al final doncs aquest sobreseïment de l'aigua que ha acabat afectant a molts edificis. A hores d'ara, el que queda, el més important, com hem anat dient, és el retorn de l'energia elèctrica a tot el país. Un retorn de l'energia elèctrica que en alguns punts s'espera amb una certa incomoditat, com explicaven des de l'Empordà, bàsicament per la manca d'informació de la companyia, i mentre tant la companyia nosaltres ens explicava que serà difícil perquè hi ha molts cables trencats o tallats pel pes dels arbres que han anat caient pels aiguats i el vent. Som a gairebé tocar la recta final del programa. I com sempre, ens agrada acabar el programa referenciant elements que tenen molt a veure amb el mar, amb la navegació i amb la vela. De fet, avui acabarem, com sempre, fent milles.
Fent milles.
Quina és la part més important d'un vaixell?
Una de les parts més importants dels vaixells són les veles. Les veles són el nostre motor, és el que ens impulsa el vaixell, i les veles han anat canviant al llarg de la història molt, molt lentament, però aplicant les novetats tecnològiques que s'anaven descobrint. Inicialment tots hem vist pel·lícules de pirates i pel·lícules on hi ha vaixells antics on vèiem les veles quadres, que es diuen les veles quadrades, que anaven agafats a un pal transversal al màstil, al pal, i aquestes veles funcionaven per impacte. El vent simplement impactava contra les veles i el barco podia anar a favor del vent, única i exclusivament. Avui en dia, gràcies a Déu, això no passa, i podem lluitar i anar en contra del vent una miqueta gràcies a les veles triangulars que es van començar a implementar a posterior de les veles quadres.
Actualment, de quin material estan fetes les veles?
Sí, les veles actualment, majoritàriament, les veles que més es fan servir són les de Dacron, que és un material que és relativament econòmic, però embarcacions de primeríssim nivell, de grans regates, i amb veles de carboni, inclús s'han arribat a veure veles rígides d'una tipologia de plàstic i de fibres de carboni, que són veles completament rígides, i ajuden a que el flux de vent que passa per la vela no es perdi absolutament res. Però el més habitual que ens trobarem són veles de dacron, que és un tipus de teixit que és flexible i relativament resistent al salitre, al sol i a tot el que patim a nàutica.
Què hem de fer si se'ns trenca una vela?
Sí, avui en dia que s'intenta que els aparells es reutilitzin, la nàutica és un clar exemple. Els mariners sempre fem apanyos. De fet, jo crec que a tots els barcos portem agulla i fil i som de les persones que més cusen de la història. Bé, realment, estripades a les veles sempre hi poden haver i un arreglo a temps et salva la vela durant uns quants anys.
Quant de temps ens pot durar una vela?
Depèn de l'exposició, sobretot al sol, que és el que més acaba cremant les veles, i depèn el que et flamegi la vela. Una vela molt ben conservada pot durar moltíssims anys, estem parlant de 10, 15, 20 anys, i una vela mal conservada realment en un parell d'anyets pots desfer-te'n d'ella. És qüestió de la duresa del material, si és més gruixut o més primet i per què estigui concebida aquella vela.
Hi ha veles de diferents mides?
Mira, les mides de les veles van en relació al vaixell. Al final és una relació directa entre el tamany del pal, el tamany del barco i el tamany de la botavara. Per tant, mides n'hi han de tots colors com talles de calçat.
I navegant a vela, hem posat rumb cap a port, és a dir, cap a la recta final del programa. Avui hem estat explicant-vos allò que ha passat a prop de casa vostra, aportant-vos informació sobre el que segur heu viscut en primera persona al llarg de les darreres hores i intentant complementar les vivències, les sensacions, els sentiments que us ha generat la intensa tempesta que hem viscut aquesta darrera nit amb informació propera i tot i que no del costat de casa, sí en paral·lel al que us heu, al que haurà passat al vostre municipi. Hem fet un cop d'ull el que ha passat a tota la franja costanera catalana. És el que fem cada tarda al Far. Avui ha tocat fer-ho amb clau d'aiguat, amb clau de tempesta. A partir de demà, com hem fet sempre, ho farem amb clau de passió, d'amor, de sentiment, amb clau mediterrània. Gràcies per la vostra atenció. Demà a les 4 tornem a la vostra ràdio local.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Del...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Mig d'un vals, mig romàntic, mig maldestre. Entre triomfant, tan llunàtica com sempre. Ben mirats, gorres de cop, barrets de mag, bufandes i cantimplores. I porta un far entaforat dins una capseta i per farda d'ulleres grans, muntura estreta, diu com està, vostè d'on ve i on creu que va, encisadora senyora, la venedora de contes, històries, tricicles, observació de les coses, de la simple observació de les coses. Sol dibuixar en els dies de desídia per no oblidar l'impossible i l'invisible. Ciutats i encantadores mascotes, la venedora de contes, històries, tricicles.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tens un negoci a L'Escala i no ets soci de l'UBEF?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEF. Entra a ubet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, L'Escala hi guanya. Guanyem tots.